Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bon dia, són les 12 del migdia. Notícies. El Punt Òmnia torna a obrir portes, ofereix formació en temes informàtics a nivell d'usuari, tot perseguint atenuar la fractura digital. Aquesta temporada, a més, ampliant el seu horari i obrint portes també a la tarda. Aquest és el tema d'obertura a l'informatiu d'avui, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora al punt de la una. Ara en fem l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat tant d'una jornada com avui a l'Escala. Aquest cap de setmana celebren les Jornades Europees del Patrimoni en centenars de punts del territori català, entre ells l'Escala. A l'Escala es fan visites especials al Criptopòrtic d'Empúries, a l'Alfolí de la Sal i al Maram Centre d'Interpretació del Peix, les tres visites programades per demà dissabte. L'infermera Rosa Cantó ha presentat el llibre Les claus de la salut, un llibre on parteixen de la hipòtesi que la salut no és només una qüestió de cos, sinó que la ment hi té també un paper molt important. A l'agenda d'activitats ens fem ressò també de la presentació de la reedició del llibre Artemisia de Maria Àngels Anglada aquest vespre a la llibreria Vitel·la, tot allò que gira a l'entorn a les Jornades Europees del Patrimoni demà dissabte, el concert de clàssica també demà a Sant Martí d'Empúries, duo de violí i piano, i per diumenge visita romana a Empúries i ball al Casal del Jubilat. Completarem encara l'informatiu amb l'agenda esportiva. El primer equip de l'Escala rep tot un clàssic de les nostres comarques com el Palafrugell, demà passat en la sisena jornada de Lliga. En bàsquet, 5 partits a casa demà al pavelló municipal, acabant amb el Sènior B, que juga contra el Palafolls, mentre que en taula hi ha la segona jornada de Superdivisió. El primer equip del CERT juga a la pista de l'Arteal Santiago. Pel que fa al temps, avui en vivim un divendres que serà marcat per la tramuntana que es comença a deixar notar a hores d'ara. Una tramuntana que donarà pas a un cap de setmana marcat pel sol, un cap de setmana plàcid i més temperat. Just després de l'informatiu, posem en antena el suplement Zona Mixta, on entrem en detall a l'actualitat esportiva local, amb els comentaris i les anàlisis dels protagonistes i tot allò que gira a l'entorn dels esports on hi ha competidors locals escalencs. Tot plegat a càrrec de l'Ivan García. Dotze i tres minuts fins aquí aquest abans. Ara obrim magazín Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
A l'Escala, peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Mira, somries i no...
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Puteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Des d'ara i fins a la una, el magazín d'aquesta sintonia de Ràdio L'Escala, un magazín divulgatiu i d'entreteniment, un magazín on avui, com cada divendres, escoltarem la veu de la Cristina Cantal amb el seu local.cat, un racó dedicat a repassar iniciatives d'emprenedoria. En aquest cas, avui descobrirem el projecte educatiu Nenos, promogut per la Isabel Raibal i la Mònica Zavala. També, avui, com cada divendres, una jornada molt marcada pel cinema. D'una banda, les històries de cinema amb Víctor Alexandre, avui dedicat al músic cinematogràfic nord-americà Jerry Goldsmith, compositor de bandes sonores com Justine, Los Niños del Brasil, Desafiament Total, Instint Bàsic o Papillon, i avui també les estrenes de cinema amb Jordi Orno, una repassada a allò que passa o passarà aquest cap de setmana a les cartelleres del nostre entorn i especialment picant un ullet al cinema de proximitat i tot plegat amanit amb música, pas qualsevol música, allò que dèiem sempre amb en Joan, sinó música de la bona, en aquest cas de la nova, perquè tenim dues estrenes acabades d'arribar a la discoteca de Ràdio L'Escala. Obrim continguts, doncs, amb el local.cat, un dels continguts en xarxa que condueix Cristina Cantal.
Continguts en xarxa.
Local.cat. A Fem Girona, fem emprenedoria. Per a la xarxa de comunicació local, amb Cristina Cantal.
La Isabel Raibal, de 52 anys, i la Mònica Zavala, de 49, són dues emprenedores i són les creadores de Neno Girona. Descobrim primerament el seu recorregut.
Era funcionària, ja fa 10 anys que estic en excedència, havia estat a la Generalitat, a la Universitat Pompeu Fabra, a la Universitat de Girona, i bé, per circumstàncies personals, pues, decideixes doncs, emprendre. I en un principi doncs, vaig començar sent com a freelance, formació a les empreses, a nivell de lideratge, coaching i creixement personal, i bé, segueixo fent una miqueta això també, però ara estem amb aquest projecte de Neno Girona.
Jo estava dins del món financer, estava dins del departament financer d'una empresa, veus que passen els dies, els anys, i allò ja no tens aquella passió, ja no tens aquelles ganes de seguir fent aquella feina, no? I fins que un dia dius, bueno, doncs aquí parem i anem a buscar altres coses, que és normalment el que fem els emprenedors, no? I mica en mica doncs, vas fent passes i arribes doncs, on estem ara, a Neno Girona.
La Mònica Zavala ens detalla com va sorgir Neno Girona.
Per una samarreta que portava jo en un moment, que deia, tens un pla? Doncs a partir d'aquí ens vam engrescar, vam començar a fer projectes, i de l'un a l'altre doncs, vam arribar a trobar aquest projecte que encaixava justament amb els nostres valors, amb la nostra filosofia i la nostra forma de treballar.
La Isabel Raibal ens explica la història de Nenos i per què van escollir aquest nom.
Nenos és un projecte que neix a Galícia, concretament a Corunya. I Nenos és, són nens en gallec. El que passa que, bueno, a nivell comercial, a nivell de marca, es va afegir una O per fer-ho una mica més atractiu. Però aquest projecte neix en allà, de dos emprenedors, també, que, bueno, treballant a multinacionals, decideixen demanar cedència, tots dos, i recórrer el món per veure quina era la diferència educativa, no? Quin era el sistema educatiu de molts països i què era el més innovador, el que més funcionava. I fruit d'això van recórrer, doncs, des d'Estats Units, Sud-àfrica, Finlàndia, Japó, la Índia també, Alemanya. Doncs, fruit de tot això, doncs, neix Nenos, com aquest projecte, no? Actualment som 40 centres a tot el territori.
La Mònica Zavala ens detalla què és Nenos Girona.
Nenos Girona és un projecte educatiu integral, i diem integral perquè estem treballant ment, cos i emocions al llarg de totes les sessions. I el que fem a Nenos Girona és donar recursos i eines perquè els nens i les nenes les puguin aplicar en el seu dia a dia i puguin ser persones, doncs, amb unes capacitats, amb unes competències per aplicar justament en el que hem dit abans, no? En aquest dia a dia que és tan divertit i interessant.
Descobrim ara els diferents programes educatius que tenen.
Tenim un programa de 0 a 3 anys, que és Baby Nenos. Aquest el treballem conjuntament amb les famílies, amb els pares, com massatge infantil, estimulació, fem gimnàstica i ioga per bebès. I després tenim un altre programa, que és el 360, Nenos 360, que aquest programa treballem les capacitats molt específiques, com són la memòria, l'atenció, la concentració i també el creixement personal. Des de l'àmbit que us ha comentat la Mònica, de les tres dimensions, la ment, el cos i les emocions. I després tenim un altre programa que estrenem aquest any, que és nou, que és Nenos Emprenedors. És un programa d'educació financera en foment de l'esperit emprenedor. O sigui, totes les competències que ha de tenir un emprenedor, a més de donar coneixements d'economia, però sempre amb l'entorn del dia a dia del nen. Tenim un quart programa, que és el Smart Nenos. Aquest programa està dissenyat per casals de Santa, de Nadal i a l'estiu. I poder fer algunes sessions, doncs, si ens ho demanen, doncs les AMPAs o les escoles, la direcció de les escoles. Llavors, nosaltres com ho fem? Tenim dos canals. És el propi centre, que tenim aquests cursos, aquests programes que us hem comentat, i després també estem en contacte amb les AMPAs, amb les AMPAs de les escoles del Gironès. Actualment doncs, estem treballant amb Aristes, estem treballant amb Esmitjà, al Bosc de la Pabordia, vale? I bueno, anem donant a conèixer perquè tot just fa un any que hem obert aquí a Girona.
La Isabel Raibal ens explica com són els programes.
Aquestes sessions no són individuals, sinó que són en grup, que és una part molt important del treball que fem, no? Perquè la intel·ligència emocional la treballem, doncs, interactuen els nens i tot el que els hi plantegem. Per exemple, Nenos 360, com ho fem? Una sessió. Doncs, com aquest programa està dissenyat per treballar les capacitats específiques, que són memòria, atenció, que els nanos tinguin foco, doncs, actualment, els nens estan com molt... Bueno, tots, Estem com un excés d'informació, d'excitació, i costa molt, de vegades, doncs, aquesta concentració. El que fem és treballar amb la màxima capacitat del cervell, que són 5 o 10 minuts. Sí? Aquesta és la màxima capacitat de màxima concentració, doncs, és com un entrenament. Treballem amb aquesta màxima capacitat i proposem 10 activitats en una hora, en les quals cada una de les activitats formen part d'una àrea. Activitats que van encaminades per treballar la ment, activitats que van encaminades per treballar el cos i activitats que van encaminades per treballar les emocions. I això és el que fem. Llavors, els nanos, doncs, constantment no tenen temps a ni avorrir-se, sinó que constantment estem canviant d'activitat i treballant des d'aquest focus.
La intel·ligència emocional està prenent més importància en el món educatiu?
Sí, evidentment. És una evidència que està a les escoles, està a les famílies i està doncs, en centres educatius com els nostres. Nosaltres potser ens vam perdre aquesta educació emocional en la nostra infantesa i la nostra joventut, però avui en dia és necessària per poder tirar endavant.
La Mònica Zavala ens explica qui forma l'equip de Neno Girona.
L'equip de Neno Girona el formem la Isabel i jo i també doncs, necessitem de diferents professors perquè no podem donar l'abast amb totes les sessions que tenim. Perquè, clar, tothom vol les mateixes classes a les mateixes hores.
I quina és la filosofia del vostre projecte?
La filosofia de Neno Girona, aprendre jugant i al mateix temps donar aquestes eines als nens perquè puguin desenvolupar aquestes capacitats i aquestes competències perquè en el seu dia a dia doncs, siguin persones d'èxit, siguin persones felices i siguin persones que col·laborin també amb la seva comunitat perquè la part ètica, la part d'economia sostenible, de fer projectes, per nosaltres és molt important.
Descobrim quin és el tret diferencial de Neno Girona.
Treballar d'aquesta manera integral, perquè no som només ment, no som només cos i no som només emocions. Llavors, el fet de fer aquestes sessions amb aquestes tres dimensions, això dona una empenta als nens i nenes bestial, ho podríem dir així.
La Isabel Reibal ens detalla com veu el futur del seu projecte.
El futur d'aquest projecte el veiem esperançador, a llarg termini, no? Clar, nosaltres ens adrecem a les famílies, no? També donem un espai a les famílies perquè també aprenguin, no?, noves maneres d'educar. També el que fem són jornades per les famílies i donar aquest aspecte. Llavors, estem treballant en una àrea que és una mica complicada encara, no? El tema de les extraescolars. No és un tema arreglat, no som un centre educatiu a l'uso, sinó que nosaltres treballem en cooperació a les escoles i donant aquest servei a les famílies amb horari extraescolar. Llavors aquí és una franja complexa. Per què? Perquè bueno, hi ha molta competència. A nivell comercial hi ha molta competència perquè hi ha molta oferta, no? Competim doncs, amb un bàsquet, competim amb un futbol, l'anglès, que ja és la reina de les extraescolars. Llavors, aquí nosaltres ens estem fent un espai. Però el que passa és que nosaltres necessitem explicar el projecte, perquè nenos no s'entén. Nosaltres treballem el talent dels nens. Bueno, explica-m'ho com, no? Llavors, és molt important doncs, per nosaltres el poder arribar a les famílies perquè entenguin què estem fent i com ho estem fent, perquè si no és complexa. Però no, molt esperançador, vull dir, és un projecte innovador i que està funcionant molt bé.
La Mònica Zavala ens especifica on les podem trobar, tant físicament com online.
Al nostre centre que tenim al carrer Saragossa, número 23 Baixos, està darrere el parc del migdia. Ens podeu trobar també al web nenos.es. Ens podeu localitzar al telèfon 972-112-655 i al 627-96-56-46 i també ens podeu enviar un correu electrònic a girona@nenos.es. Ens podeu trobar també al Facebook, busqueu Neno Girona i també ens trobareu a LinkedIn amb els nostres perfils professionals.
Ha arribat el moment del Consell de les Emprenedores d'aquesta setmana. Isabel Reibal i Mònica Zavala.
Si tens una idea, treballa-la, que sigui algo que sigui passional, perquè l'emprendre és molt dur. És molt dur. Llavors, busca ajuda, també. Vull dir, buscar centres com... Hi ha molts llocs que et poden ajudar, orientar-te a com fer-ho bé, tècnicament, i, bueno, i poder fer doncs, un estudi de mercat, i poder tenir clar els números, i si tu tens passió, estàs solucionant un problema, doncs jo crec que te n'en sortiràs.
Aneu fent petites passes cada dia per aquest objectiu tan gran que tenim al final, que pot ser muntar el nostre propi projecte, sigui el que sigui. Posar molt el cor, perquè... La passió és el que ens fa caminar, no? Aquest cor i aquestes ganes d'aconseguir el que vols. I és clau una de les competències que treballem justament al programa de nenes emprenedors, que és la perseverança. Perquè a vegades les coses no surten a la primera, a vegades sí que poden sortir, però és tornar-hi i tornar-hi, una i una altra vegada.
Ja ho heu sentit, trieu un àmbit que us apassioni, busqueu ajuda per consolidar unes bones bases i aneu pas a pas. Si poseu el cor, treballeu de valent i persevereu, res us podrà aturar. Com han afirmat les emprenedores de la setmana, Isabel Raibal i Mònica Zavala.
Local.cat.
Hem escoltat, doncs, aquest local.cat amb la Cristina Cantal i avui coneguent aquesta experiència, aquest projecte educatiu anomenat Nenos, promogut per l'Isabel Raibal i la Mònica Zavala. Posem-hi ara una mica de música d'aquella, dèiem, d'estrena. Feia temps que s'esperava aquest nou àlbum dels U2 o dels U2, els Songs of Experience, amb un tema ben destacat que ja havíem escoltat a Ràdio L'Escala, a la You Are the Best Thing About Me. Havíem escoltat la versió que feien juntament amb Kygo. Ara, avui, estrenem la versió acústica d'aquest mateix tema, que sona de forma tan agradable com això.
When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, maybe you don't even know. When the world is ours, the world is not your kind of thing. Full of shooting stars, brighter as they're vanishing. Oh, you've seen enough to know it's children who teach. You're still free enough to wake up on a bed or a beach. You're the best thing about me, the best thing that ever happened to a boy. You're the best thing about me, I'm the kind of trouble that you enjoy. You're the best thing about me, the best things are easy to destroy. You're the best thing about me, the best thing about me. I'm lying out, how bad can a good time be? Shooting off my mouth, that's another great thing about me. I have everything, but I feel like nothing at all. There's no risky thing for a man who's determined to fall. You're the best thing about me, the best thing that ever happened to a boy. You're the best thing about me, I'm the kind of trouble that you. You're the best thing about me, the best things are easy to destroy. If you're the best thing about me, why am I walking away?
Camí de dos quarts d'una, ben acompanyats dels Youthu amb You Are the Best Thing About Me. La segona mitja hora dels divendres és ben marcada pel cinema, a dues bandes. Primer, a nivell més històric, cinema a la xarxa amb Víctor Alexandre, després les estrenes amb Jordi Orno. La primera peça, la de Víctor Alexandre, avui gira l'entorn del músic cinematogràfic nord-americà Jerry Goldsmith, compositor de bandes sonores com les de Justin, Els nens del Brasil, del Desafiament Total, Instint Bàsic o Papillon.
Continguts en xarxa.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Avui hem obert amb aquesta música que encara continuem escoltant, que correspon a la pel·lícula Instint Bàsic, oi?
Exactament, sí, senyora. Bona vida. És una pel·lícula de l'any 1992, de Paul Verhoeven, amb Michael Douglas i la Sharon Stone. És una pel·lícula famosa, pel no menys famós encreuament de cames de la Sharon Stone, davant d'uns interrogadors, uns policies que la interrogaven, que estaven tot astorats, que eren completament descol·locats.
Desencaixats.
Sí, que és el que pretenia la senyora, no? La Catherine Tremaine, que era el personatge que feia la Sharon Stone, i a partir d'aquí ja Sharon Stone, la seva carrera es va disparar totalment. Ja, normalment li feien fer pel·lícules, sempre feia, li feien fer papers que estigués en aquesta línia, oi, de dona... bé, molt assertiva, eh? Uh-huh. Sí. Però no és d'aquesta pel·lícula que avui parlarem, no, sinó de l'home que va compondre la seva banda sonora, que és el que estàvem escoltant, que era Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith. Tot l'espai estarà dedicat a la seva persona, perquè és un dels grans músics de Hollywood. Ell va néixer l'any 1929 i va morir el 2004, després d'una obra extensíssima feta al llarg de 50 anys de carrera, de professió. Va començar a fer televisió, però va tenir la sort de tenir, bé, dos bons padrins. Amb això pots fer molta carrera si tens el suport de Miklos Rodza i d'Alfred Newman, que eren dos dels grans, grans, grans compositors de Hollywood, que van dir, atenció amb aquest home, amb aquest músic, que és molt bo, i això li va obrir moltíssimes portes, i realment...
Per això, dic... això anava a dir. Els padrins estan molt bé, però si no ho fas bé, tampoc no és que arribis a massa llocs.
Evidentment, no? Però el suport li donaven perquè la qualitat de la seva música, doncs, mereixia aquest suport, no era gratuït, mm-hmm. I realment va fer carrera en aquest sentit. Ara sentirem una altra banda sonora seva, en un registre completament diferent del d'Instint Bàsic, que es tracta d'una pel·lícula que es diu Justine, de l'any 1969, de George Cukor, amb un repartiment que reunia l'Anouk Aimée, el Dirk Bogarde, el Robert Forster, Anna Carina, Philippe Noguet i Michael York.
Thank you.
Estem escoltant la banda sonora de la pel·lícula Justine, composada per Jerry Goldsmith, i no sé, Víctor, si aquesta banda sonora té alguna cosa a veure amb la Justine del Marquès de Sade.
No, no, no té res a veure. És veritat que aquell mateix any, que va ser el 1969, es van fer dues pel·lícules que es deien igual, es deien Justine, i que una sí que girava entorn de la Justine del Marquès de Sade, però era una pel·lícula, era una producció espanyola del director Jesús Franco, i que era un home, en fi, feia pel·lícules sempre d'un cinema eròtic, diguem-ne, de segona fila, i que no...
De sèrie B.
Sí, no, no guardava... No, no, però hi ha coses de sèrie B que són molt dignes i francament bones, però en aquest cas, bé, no, no... No serà un director que passi la història. Va fer molt cinema, però no, no, no en majúscules. Un altre... Perquè, a més, ara que dius això, precisament aquesta pel·lícula del Jesús Franco tenia un repartiment totalment esbojarrat, que va reunir actors i actrius sense cap química entre ells i de diferents nacionalitats, com era Klaus Kinski, la Romina Power, la Carmen Delirio, la Mercedes McCambridge, la Serena Vergano, la Silva Coxina i en Jack Palance. És dir, gent molt diversa que no lligava gaire. La Justine de Cukor era una altra cosa. Era una adaptació de la novel·la El quartet d'Alexandria, de Lawrence Darrell. El problema va ser que Cukor es va incorporar al rodatge més tard de l'hora. És a dir, primer van tenir un director, la cosa no va rutllar, i aleshores es va incorporar ell. Però, a més, van reescriure el guió després. I això ja va perjudicar molt el resultat final de la pel·lícula i va ser un petit desgavell. A més, crec que no s'ha estrenat mai a casa nostra. No, crec que no. Ara, para l'orella, Carme, para l'orella, en aquesta altra banda sonora de Jerry Goldsmith, és la música de Desafiament Total, de l'any 1990, de Paul Verhoeven, amb Arnold Schwarzenegger i Sharon Stone. Segur que et porta ressonàncies de ràdio o de televisió.
Víctor, tenies tota la raó. Jo amb aquesta... Això, evidentment, és una música que s'ha fet servir per ràdios i televisions. Jo em ve una imatge molt clara al cap. Segurament que n'hi ha d'altres. Però jo amb això veig un camp de futbol, eh?
Sí, clar, clar, sí, sí, també. Però també per informatius. Es presta aquesta música de sintonia, de programes de ràdio. I de televisió com a sintonia, transmet aquesta sensació. És un gran tema, eh? És un
sí,
gran
sí.
tema.
Sí, sí.
Un gran tema de Jerry Goldsmith. Aquí avui dediquem l'espai cinema a la xarxa. Ell en té un altre de tema d'aquests que són referents, que és el de la pel·lícula El turment i l'èxtasi, del 1965, sobre Miquel Àngel, Miquel Àngel Buonarroti, el pintor. I que aquest tema s'ha utilitzat en tota mena de documentals. És com un referent de les pel·lícules documentals, que s'utilitza molt perquè s'hi presta a les imatges d'un document. Però bé, en tot cas, després de Desafiament Total, que era una adaptació d'un conte de Philip K. Dick, que ha estat un dels millors escriptors de ciència-ficció que hi ha hagut, ara escoltarem un tema de Jerry Goldsmith que pertany a un altre terreny. Va ser el 1978, quan ell va compondre la banda sonora d'una pel·lícula que va tenir força èxit a tot arreu, a tot el món. sobre la figura del torturador nazi Josef Mengele, que era el metge carnisser del camp d'extermini d'Auschwitz i que se'l coneixia com l'Àngel de la Mort. La pel·lícula la va dirigir Franklin J. Schaffner i apareixia en Gregory Peck, que, per cert, encarnava el personatge de Josef Mengele, cosa insòlita en la seva filmografia, perquè Gregory Peck normalment encarnava papers bons.
Sí.
No
sí.
sempre, eh? Hi havia algun que no.
Normalment, sí,
però,
és veritat.
Però en general era així, i aquí feia un paper terrible. També hi apareixien Laurence Olivier i James Mason. La música, naturalment, de Jerry Goldsmith és preciosa.
Doncs aquesta música que escoltem correspon a la pel·lícula Els nens del Brasil. I per acabar, Víctor, sí que m'agradaria que si m'haguessis de dir a la figura del Jerry Goldsmith, com la resumiries? Quina és la teva opinió?
Jo diria, el definiria com a dúctil. Era un músic d'una gran versatilitat, perquè va abordar tota mena de temàtiques, no tenia límits. És a dir, va fer drama, comèdia, thriller, aventures, western, terror, ciència-ficció, cinema bèl·lic, feia tot. En total va compondre unes 200 bandes sonores al llarg de la seva vida. I va estar nominat a l'Oscar en 17 ocasions, em sembla, i el va guanyar per la pel·lícula La profecia, del 1976. Ha estat un gran compositor cinematogràfic i per això nosaltres avui doncs, l'hem fet protagonista d'aquest cinema a la xarxa. Goldsmith va morir el 21 de juliol de l'any 2004 a causa d'un càncer colorectal i ja tenia 75 anys. Nosaltres li direm adéu amb una de les seves bandes sonores, que pertany a la pel·lícula que van protagonitzar Dustin Hoffman i Steve McQueen, i que era Papillon.
Fins a la propera, Víctor.
A reveure.
Continguts en xarxa.
Els divendres a les 8 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda podeu escoltar una nova sessió de cine a Ràdio L'Escala.
Les estrenes, la cartellera, les novetats en DVD, tràilers, bandes sonores i molt més en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
Recordeu, tota l'actualitat del món del cinema a Ràdio L'Escala, el programa de cine. Estrena els divendres a les 8 del vespre i segon passi dissabte a les 4 de la tarda.
Ens acostem al punt de 3:15, i ja ho veieu, els divendres estan sent dies molt cinematogràfics dins l'Aigüera i també perquè és el dia de la primera sessió del Decina, al vespre, a les 8, de 8 a 9, amb l'equip que acabem de recordar. Jordi Orno, bon dia, benvingut a la ràdio.
Hola, molt bon dia.
Tot a punt?
Tot a punt.
Va, doncs. Tenim quasi 20 minuts de comentari de l'actualitat cinematogràfica. Ara ens feien una mica d'històries, recopilàvem en bandes sonores del Jerry Goldsmith amb en Víctor Alexandre, però ara girem plana i ara ens centrem en el dia a dia. A les portes d'un cap de setmana, amb grans notícies per avui.
Sí, la veritat és que te volia fer un comentari. Va molt bé això de que abans de l'actualitat vingui el Remember.
Ah, exacte.
És allò de que sembla que vas al cinema, primer te passen cosa que te fa una mica de record, de nostàlgia.
Ja et crea l'ambient cinematogràfic.
I després ve l'estrena.
Exacte.
L'estrena no és per donar de menys ni de més, però, esclar, l'actualitat és el que presentem nosaltres ara, i el Remember, evidentment, amb tota la qualitat que se li ha de valdre, és el recordar aquests grans noms i mites de la cinematografia, que el cinema, si té alguna cosa, és que permet recordar des d'escriptors fins a músics, passant per directors
polítics,
i fotògrafs.
I d'altres.
I com que toca molt... L'altre dia ho comentava amb una persona, li diu, el cinema és el setè art, però se li diu setè art perquè els conté tots. Mira qualsevol art i veuràs que està inclòs dins de la visualitat del cinematògraf.
De fet, aquestes històries de cinema que ens serveix cada setmana a la xarxa amb la veu d'en Víctor Alexandre, ja fa un temps que els emetem. Si bé, fins a la temporada passada, venien una estona abans, no es tocaven amb l'actualitat. Les passàvem dins la franja d'11.
És veritat, perquè jo recordo que, esperant entrar, mai havia tingut l'ocasió d'escoltar aquestes peces. Això vol dir que o anaven un altre dia
anaven
en una altra hora.
Passa que, de moment, aquesta arrencada de temporada fins que en Joan s'acabi d'incorporar, doncs hem fos, sí, dues hores.
Això vol dir que no serà una cosa que hagi de perpetuar-se, sinó que potser tornarem a la disgregació que hi havia abans.
Fa de mal dir, perquè ara veient la satisfacció en què en parles, doncs potser guardem l'última franja de l'Aigüera per fondre aquestes dues peces i dius, mira, fem Remember i ara parlem d'estrenes.
Home, a mi sempre
per
més...
Per què no? Dediquem mitjoreta al cinema, dues peces de quart d'hora.
Sí, això heu de decidir-ho els responsables de la graella.
Farem una cimera quan tinguem en Joan per aquí i tots plegats intentarem decidir-ho.
Molt bé, el que sí està clar és que aquest quart d'hora final dels divendres el dedicarem a les novetats.
Per cert, Jordi, com va anar l'estrena? L'estrena del curtmetratge Girona.
Ah, molt bé, home, molt de glamour en el context en què es va fer. Hi havia fotocol, hi havia catifa vermella.
Conxo.
Sí, no, va estar molt bé. Per part dels responsables del retrat oval varen portar el marc del retrat... Que això va donar-li una mica de gràcia. Molta gent li feia gràcia fer-se la foto en el fotocol amb el retrat. Bé, la veritat és que ha de donar molta satisfacció en els responsables més directes del projecte, doncs que te passin aquesta feina en un festival de cinema. Jo vaig tenir ocasió de parlar amb alguns dels responsables del festival que la pel·lícula havia causat molt bona impressió. Val a dir que era un curtmetratge dins dels curts, dels llargs. Ara faig un joc de paraules, perquè, esclar, un festival de curtmetratges te trobes en que n'hi ha de 5 minuts fins als 20 i escaig que durava el retrat oval. Ara desconec si n'hi havia algun de més llarg, no ho sé. Però, evidentment, més llargs de lo que durava la pel·lícula d'en Carles Roman ja no són gaire recomanables per als festivals de curs.
De curs, ja ho crec. El retrat oval, un curtmetratge original de l'escalenca Carles en Roman, versió original en anglès, i en Jordi Orno intervenia doblant al català el personatge principal que parla en anglès.
Efectivament. Jo vaig anar a la projecció, però en cap moment vaig tenir ocasió de sentir-me. Però, en fi, formem part de l'equip i aquí estem.
Ja ho crec. Felicitats per la part que et toca.
Bueno, doncs mira, ja tindreu ocasió de poder-ho comprovar quan s'anunci, que jo no sé quan, la projecció pública aquí a l'Escala, que evidentment se'n farà una, i no crec que tardi molt.
Uh-huh. Ens en farem ressò segur, perquè a mi també em fa molta curiositat o m'agradaria veure-la.
Doncs estarem a l'aguait de quan s'anunci aquesta projecció pública.
Va, centrem-nos en aquesta setmana. Som divendres, renovació de cartelleres amb peces destacables.
És la setmana de Blade Runner.
Oi tant, ja ho crec.
És la setmana de 2049. Per què es diu Blade Runner 2049? Doncs perquè el primer Blade Runner passava el 2019. Ara, 2049, han passat 30 anys des del que s'explica en aquella pel·lícula, recordem, protagonitzada per Harrison Ford i dirigida per Ridley Scott, amb diversos fragments memorables del que han passat a la història del cinema, tant a nivell visual com a nivell, doncs, de diàlegs. Ara ens arriba aquesta nova... No és una nova versió, és una continuació dels fets que varen passar llavors, 30 anys després, amb nous protagonistes, però amb el manteniment de Harrison Ford, que hi té alguna cosa a veure amb aquesta nova trama i té que donar suport en Ryan Gosling, que és el protagonista d'ara. Val a dir que una de les protagonistes importants de la pel·lícula és l'Anna de Armas, una actriu que la coneixem per sèries de televisió d'aquí i que forma part d'aquest repartiment amb un paper força consistent. La pel·lícula està dirigida per Denis Villeneuve, un dels directors que estan ara a la cresta de la onada. Recordem que la pel·lícula La Llegada, que l'any passat estava nominada a diversos apartats en els Oscars, bueno, aquest any, perdó, pertany a l'any passat, però que aquest any a les nominacions dels Oscars va sonar i molt, i que doncs és el responsable de la direcció d'aquesta pel·lícula, on Ridley Scott és el productor executiu, o sigui que el seu segell també es nota.
Aquí tenim, doncs, una pel·lícula d'aquelles que estaran setmanes en cartellera. Es pressuposa.
Aquesta és de les que està cridada que passi a la número 1 de la taquilla. Quant de temps durarà? Dependrà de quines estrenes mediàtiques
vinguin en
properes setmanes. Però bé, Blade Runner és una pel·lícula que portarà al cinema noves generacions, que l'antiga no la van tenir ocasió de veure al cinema, però sí que n'han tingut.
De quin any és l'anterior, la primera?
L'anterior és de l'any 1982.
82, fixa't. Fa 30...
O sigui, fa més anys.
35 anys.
Fa més anys de la primera que del que passa...
Entre la primera i la segona.
Entre la primera i la segona. Però, esclar, l'any 82, pensem que Blade Runner era una pel·lícula de ciència-ficció futurista, del 2019. I estem al 2017. Per tant, ara podríeu fer un exercici de veure Blade Runner del 1982, que ens explicava el que passava el 2019.
Podríem analitzar-ho, podríem fer aquest exercici i veure, ostres, no ens hi semblem pas gaire.
Val, o sigui que ara podríeu fer aquest exercici. Però aquest exercici ja el podíem haver fet abans, perquè el 1984 de l'Orwell també... vull dir, en fi, normalment aquestes pel·lícules de ciència-ficció estan majoritàriament dominades per la imaginació de l'autor. I hem de reconèixer que Philip K. Dick, que és l'autor del conte o del llibre que en el que s'inspira doncs, les històries que explica Blade Runner, bueno, és un autor molt famós de contes i històries de ciència-ficció.
Però ciència-ficció que a vegades se'n va molt i molt lluny. A vegades hi ha històries de ciència-ficció que, passat un temps d'haver estat escrites, doncs, coi, els arribem a superar, la realitat els arriba a superar. N'hi ha moltes,
però que no. Julio Verne, en Jules Verne. Jules Verne.
La volta al món en 80 dies.
O el viatge a la Lluna.
De la Terra a la Lluna.
O 20.000 legües de viatge submarí. Si tu et mires aquella ciència-ficció impensable per l'època en què Jules Verne ho va escriure, i en canvi l'actualitat això està més que superat.
No només de Blade Runner viu la cartellera.
No, viu de moltes altres coses que poder quedaran una mica enfosquides per l'estrena de Blade Runner. Però bé, n'arriba una pel·lícula de terror japonesa que es diu... Bueno, de terror no, perdona. Policiaca amb força sang i fetge, que es diu Museum, basada en un còmic manga del Japó. Aquesta setmana val a dir que la majoria d'estrenes són basades en alguna cosa.
Basades en una novel·la, amb uns fets reals.
El Jardín de Janet, basada en una obra de Guy de Maupassant, un autor força conegut. El último traje, aquesta és una producció espanyola-argentina, en principi no basada en cap, en res, però sí que podria basar en un fet real, perquè és un argentí que va en busca d'un polac a Polònia que en la Segona Guerra Mundial li va salvar la vida. Això segurament que en els mils i mils de coses que varen passar durant la Segona Guerra Mundial, aquest fet el podríem trobar. La cabanya està basada en una novel·la best-seller que va escriure William Young. Una nena desapareix, se la dona per morta i al cap d'uns anys el seu pare rep una misteriosa carta que el cita en la mateixa cabana on la policia anys enrere pensar que l'havien mort. Pel·lícula amb tints sobrenaturals. La muntanya entre nosaltres també és una altra novel·la on parla d'aquests dos personatges que per motius d'interès comú lloguen un avió, aquest avió s'estavella i queden al mig de les muntanyes tots dos perduts. Bueno, estem anant una mica de pressa, però val a dir que La cabanya està protagonitzada per Sam Worthington, Radha Mitchell i Octavia Spencer. La muntanya entre nosaltres per Idris Elba i Kate Winslet, per dir que són repartiments amb potència.
Amb pes, eh? Sí, home, hi ha pes específic aquí, que ja ho crec.
Val.
Deixa'm citar-ne una, perquè jo tinc moltes ganes, no fos cas que se'ns fes tard.
No, perquè és la que anava a parlar ara.
Sí o no?
Aviam si tenim la mateixa.
Toc, toc.
Exacte, toc, toc, sí senyor. Toc, toc, una pel·lícula basada també en una cosa, però en aquest cas
una obra de teatre.
No és literari, sinó és teatral. És una obra de teatre de molt d'èxit. Es va representar al CERT.
Aquí anava. Fa 2-3 anys, no pas gaire més.
No sé,
la Maria, la Maria Negra, sí, ens oferia 5 cèntims, sí, que allà hi sortia. Sí, ja, en Jordi Piqué ho dirigia.
Exacte. I, bueno, doncs, si recordeu aquella obra que vau veure en el CERT, no difereix massa de lo que veureu en el cinema. El que passa que el cinema permet afegir-hi exteriors que complementen una mica els personatges. Però bàsicament el que passa és el que també vau veure en l'obra de teatre. Aquests personatges amb aquests trastorns obsessius compulsius, d'aquí la paraula TOC, i que es reuneixen amb una consulta on els hi han donat hora, però esclar, resulta que el metge no es presenta perquè té un problema amb un viatge, i es troben allà tots, cada un amb els seus problemes.
Ja només de recordar l'argument em fa riure.
Val, doncs llavors això és el que veureu en aquesta pel·lícula. Aquí no és allò que es diu que quan llegeixes la novel·la a vegades al veure la pel·lícula no t'agrada tant perquè tu t'has imaginat una cosa. No, aquí el que tu has vist a l'obra de teatre ho veuràs pràcticament a la pel·lícula. Amb això sí, alguns exteriors que el que fan és complementar el trastorn que té el personatge en qüestió.
I com que hi ha tant d'element subjectiu en el cinema, també uns ho rebran d'una manera, uns ho rebran d'una altra, i sempre hi haurà aquell comentari que podrà enriquir qualsevol conversa de jo prefereixo la versió de teatre, jo prefereixo la versió de cinema.
I tinguem en compte que això s'ha fet en molts llocs, perquè se va representar el teatre a nivell nacional, s'ha fet el teatre a nivell local.
Sí, senyor.
I bueno, és com aquella obra pel davant i pel darrere, que també s'ha fet versió cinematogràfica.
I que la versió de cinema és brillant, sí, però segons quina versió de teatre és espectacular.
Exacte.
I entre gustos no hi ha disputes.
No.
Hauria d'haver.
I acabem amb les novetats amb una pel·lícula d'en Lars Hallström, un director, prestigiós director suec, que torna a tenir un gos com a protagonista. La pel·lícula és Tu mejor amigo, i és una fàbula sobre l'amistat que un gos té amb els seus diferents amos a mesura que es va reencarnant en diversos cossos de gos.
Vaja.
Val a dir que Lars Hallström és el director de Hachiko, i aquella pel·lícula d'en Richard Gere amb aquell gos que també era protagonista. I anys enrere, quan encara era a Suècia, va ser el responsable de Mi vida com un perro.
O sigui que és un reincident amb el tema dels gossos.
Sembla que hagués volgut fer una trilogia a la qual la tancara amb aquesta. Però és una pel·lícula, ja et dic, familiar.
Escolta'm, al costat de casa, cinema de proximitat, amb dos minutets, què tenim a Torroella?
Doncs tenim El capità Calçotets, una pel·lícula per la mainada, aquests dos bailets que tenen mania pels còmics, i ells han creat un personatge que el seu director, que els té atrevessats, doncs involuntàriament s'hi converteix. I La decisió del rei és una pel·lícula sobre el rei de Noruega, basada en fets reals, que el rei de Noruega ha de prendre durant la Segona Guerra Mundial una decisió crucial davant d'un ultimàtum dels alemanys quan varen envair el país. I aquesta decisió doncs marcarà l'esdevenir dels propers dies del seu país durant la guerra.
Jordi Ornó, moltes gràcies per aquesta estona que dediques a la ràdio per il·lustrar-nos amb les novetats que es poden veure a la gran pantalla. Un tastet condensat amb un quartet d'hora 20 minuts als migdies, un tastet que podeu escoltar ampliat a les 8 del vespre.
Bàsicament és la mateixa informació, però una mica més ampliada.
Ampliada, il·lustrada amb les músiques, els tràilers. I si us ho perdeu a les 8 del vespre del divendres, sempre hi ha una segona sessió a les 4 dels dissabtes.
Sí, senyor.
Gràcies, Jordi.
Ens veiem, ens escoltem a la tarda i amb tu fins la setmana que ve, o amb Joan.
Exacte. Que vagi molt i molt bé.
I bon cap de setmana.
Igualment. Arribant pràcticament al punt de la una, no ens queda altra cosa que posar-hi el punt i final. Estem ben informats pel que fa a estrenes cinematogràfiques. En breus instants us posem al dia també de l'actualitat local, la que ens toca de més a prop, l'informatiu de Ràdio L'Escala, després els esports, zona mixta amb Ivan García. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia, perquè tot allò que comença té un final, diu l'Orquestra Galana, Orquestrina Galana. Veieu? Aquí està, aquí està. Ja ho sabeu.
Ja ho sabeu.
A veure, sí o no? I aquest és el final de l'Aigüera, del més calent a l'Aigüera, edició de divendres a 6 del mes d'octubre. Veurem cap on ho conduïm la setmana entrant, perquè allò que està passant aquests últims dies a nivell de país pot fer alterar també la programació, i veurem si hi ha ple, si no hi ha ple, si és legal, si no és legal, si es convoca o no es convoca. En dilluns vinent us en donaríem constància, perquè tenim compromís que la xarxa ens en facilitarà la senyal. Per tant, fins i tot algun o altre fragment pot ser que l'escoltem en directe. De moment ho deixem aquí. Bon cap de setmana, no us perdeu ara l'actualitat, l'informatiu. Adéu-siau. Fins ara mateix, és clar.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana.